L'informatiu del migdia. Castellà comença la celebració del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. És dilluns 24 de novembre. Aquesta tarda hi haurà la lectura d'un manifest institucional i la representació del monòleg teatralitzat Arrancamiento, una història sobre la infància que nunca te contaron, a càrrec de la comunicadora i activista feminista Pamela Valenciano. De seguida us informem, abans altres titulars. Els tres esplais castellarencs organitzen la festa final del Dudi a la plaça del Mirador amb jocs i un grup d'animació. La castellarenca Ània Pérez pot endur-se el premi a vídeo de l'any de TikTok Awards després de fer-se viral el mes d'agost amb un vídeo de la seva àvia. I en esports, doble bona notícia per a la Unió Esportiva Castellà. D'una banda presenta els seus equips i de l'altra aconsegueix guanyar el líder, el Singerlin. I la previsió meteorològica ambient anuvolat amb un petit augment de les temperatures. No us confieu, però, que tornaran a baixar a partir de dimecres. Comencem. Castellà del Vallès se suma un any més al Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones, que se celebra cada 25 de novembre amb una programació d'activitats promoguda per la regidoria de Feminismes i LGTBIQ+, que van començar justament divendres. Però l'acte central s'ha programat aquest dilluns i consistirà en la lectura del manifest institucional i a la representació del monòleg teatralitzat Arrancamiento, una història sobre la infància que nunca te contaron, a càrrec de la comunicadora i activista feminista Pamela Valenciano, a partir de 6:45 de la tarda. L'activista, o artivista, com ella mateixa es defineix, ja va passar per l'auditori el 2022. En una de les seves reflexions d'aleshores, Valenciano admetia que estava enfadada amb el sistema que permetia la violència envers les dones.
Pero estoy muy enfadada con el sistema, porque el sistema es cómplice de lo que yo he vivido. Y el sistema es cómplice de que Antonio exista. Antonio no es un ogro que nace ogro. O sea, es un sistema que perpetúa la manera de ser hombre, ser mujer en este mundo. Cuando hay terapia de grupo de alcohólicos anónimos, dicen que funciona cuando uno llega y dice hola, soy Juan y soy alcohólico, ¿no? O María. Si este sistema en general, tanto en España como en El Salvador, como en la China, no dice hola, somos una sociedad machista, racista, si no lo decimos no vamos a cambiar como sistema. Si lo negamos todo el tiempo, es que no solo negar la cifra de violencia, es negar lo que somos, ¿no? ¿De dónde venimos? Tampoco, no hay memoria histórica de dónde venimos como sociedad. Eso es lo que le falla al sistema, no hacerse cargo del lugar que ocupa cada quien. Y entender que los seres humanos tenemos un lado de luz y uno de sombra, que no somos víctimas o victimarios per se todo el día, sino que nos manejamos ahí.
Per a Valenciano, la ràbia ben canalitzada és un bon instrument i que a moltes dones se'ls ha privat de manifestar.
La ràbia bien canalizada es una de las emociones tan potentes como el amor. Y creo que a las mujeres por siglos se nos ha negado por completo. La ràbia mal canalizada se convierte en agresividad y en violencia. La ràbia bien canalizada te puede convertir una obra de arte en una pasada o una catarsis personal brutal. No creo que ningún trauma se supere sino desde la ràbia bien canalizada, como te digo, pero la ràbia nos han enseñado a contenerla, a meterla hacia adentro o expulsarla hacia afuera. No tengo ràbia porque me frustra una situación, lo agarro, me tenso y con quién lo pago, ¿no? Entonces, para poder... El monólogo, yo lo digo al principio, que nace de la ràbia, ¿eh? Yo no me oculto. Y la ràbia no es contra nadie, no es una cosa de contigo, ¿no? Sino contra el sistema.
Valenciano ha rebut diverses denúncies pels seus espectacles. La darrera, el d'una associació d'homes maltractats. Segons Valenciano, que un home reconegui que ha violat o maltractat una dona costa molt.
Y la tercera denuncia ha sido la Asociación de Hombres Maltratados. Todos los hombres maltratadores condenados con más de 10-15 años por haber matado a su pareja o expareja te dice que están ahí porque es mentira. Para que un tío reconozca que ha matado a su pareja por machismo, ¡puf!, cuesta muchísimo. ¿Por qué de repente un tío que ha robado, que ha traficado, si te dice, mira, yo cometí este delito y aquí estoy, qué mierda, ¿no? Pero cuando se trata de violar o de matar a una mujer, ella se lo inventó. Porque hay toda una construcción patriarcal de que las mujeres mentimos, manipulamos, somos perversas, siempre queremos lo peor para los hombres, somos una hija de puta que si nos separamos queremos hacer lo peor. Eso está metido ahí. Eso no quita que las mujeres nos manipulemos como manipula a los hombres, pero el patriarcado te ha dicho que las mujeres son siempre lo peor, ¿no? O sea, como que de siempre somos las chungas, ¿no?
Una de les crides que fa Palenciano al moviment feminista és que estigui molt més unit.
Yo por eso no paro de pedir y aprovecho cada espacio que puedo para pedir, por favor, que dentro de la disidencia política que tenemos desde siempre, que no es nueva, que estemos más unidas que nunca, tío. No se trata de ser colegas, ni mejores amigas, ni romantizar la relación, pero acuerparnos, coño, que en Mesoamérica las compañeras feministas se acuerpan y no piensan igual, es más, vienen de la guerrilla de bandos contrarios y a la hora de la hora están ahí. Pero nosotros hemos permitido también esto. Entonces, si se junta todo lo que te he dicho, políticamente se legitima un discurso nazi, cosa por la que me nazis en el del Parlamento. Después te encuentras a youtubers que no parecen fascistas, pero que lo son. Y te encuentras el movimiento feminista roto. ¿Qué te esperas con la gente que va a venir ahora aquí a un rato? Pues que me haga venir y decir, ah, oh, feminazi esta otra vez, con que las mujeres... O chicas que dicen, es que los hombres no son tan malos, es que... Y ya no hay manera de poder entrar a decir, a ver, que no estoy hablando de malo y de buenas, ¿no? Estoy hablando de cómo nos han construido y que nos castra como hombres y mujeres el sistema patriarcal.
Doncs ja ho sabeu, Pamela Palenciano, aquesta tarda a partir de 6:45 a l'Auditori, amb el monòleg teatralitzat Arrancamiento, una història sobre la infància que nunca te contaron. Una altra de les propostes programades per aquest 25ena és la primera cursa de la Dona Vila de Castellà, organitzada pel Club Atlètic Castellà, amb la col·laboració de l'Ajuntament i el Centre Excursionista de Castellà. La inscripció, que té un preu de 10 euros, es pot fer a cursadeladona.clubatleticcastellà.cat. Un euro de cada inscripció es donarà a l'entitat Safreig Propostes Feministes. La sortida de la cursa es farà des de la plaça de la Fàbrica Nova diumenge 30 a partir de les 10. I també s'ha inclòs en la programació la xerrada Repressió femenina durant el franquisme, repressió sexuada, presons especials i correcció moral. L'acte tindrà lloc dimarts 9 de desembre a les 7 del vespre a la sala Lluís Valls Areny del Mirador i anirà a càrrec de la historiadora Maria Mayayo Vallverdú i també comptarà en la participació de les castellarenques Teresa Tort i Imma Tort.
L'informatiu del migdia.
No volem que cap nena o nen hagi de viure amb por. La pau ha de ser un dret real, no només una paraula bonica. Amb aquesta contundència s'expressava el manifest que dissabte a tarda es va llegir a la plaça del Mirador al Castellà dins de l'acte central del DUDI, el Dia Internacional del Dret dels Infants, i que va aconseguir treure més d'un centenar de persones, principalment infants i mares i pares, en una tarda nit bastant gèlida. En tota solemnitat, la Dàlia, l'Abril i l'Àlex, tres infants dels espais Sargantana, Xiribec i el Corriol, van pujar a l'escenari per fer lectura d'un manifest que va fer un èmfasi especial en els infants d'altres indrets que viuen en situacions bèl·liques, però també, ja pensant en clau més domèstica, en reivindicar la inclusió i el món de l'educació en el lleure. Així ho indicava Carles García Sancho, monitor de l'Espai Sargantana i un dels principals animadors de les activitats d'aquest dissabte a Castellà.
O sigui, aquí també manifestem, o sigui, ara nosaltres aquí a Catalunya almenys tenim la sort que els infants poden gaudir de molts drets que a altres llocs, a altres països, per diverses circumstàncies, sobretot per circumstàncies bèl·liques, volem reivindicar que tots aquests infants que no tenen les mateixes oportunitats, doncs volem reivindicar, no sé com dir-t'ho, volem reivindicar també per tots aquells infants que no els tenen, que algun dia puguin tenir els mateixos drets.
El monitor qualificava d'èxit la festa organitzada pels tres esplais de Castellà.
No sé, almenys jo els 5 anys que porto de monitor ja ho portem fent, el Sargantana i el Xiribec, i quan es va crear el Corriol l'hem incorporat en aquesta nova tradició. Celebrem aquí el dia en el que commemorem que els infants tenen els seus drets i els remarquem sempre que puguem, i sempre, bueno, intentem que sigui un èxit, i jo crec que cada any, any rere any, ho aconseguim.
Sancho també posava en valor el pes que tenen els esplais avui en dia i l'educació en el lleure.
Afortunadament, jo crec que cada vegada més les famílies del municipi ens adonen que el lleure també és una forma també molt bona per educar. Aleshores, també el Corriola ha anat guanyant molts infants, el Sargantana també, el Xiribec també, a vegades ja esgotem places, almenys el Sargantana, i és una forma, jo crec, que d'explicar a les famílies que mira com eduquem aquí els vostres fills i filles i quins valors tan macos els estem intentant transmetent.
Durant la tarda, els petits dels esplais van fer diverses activitats com jocs, danses col·lectives, un berenar i, finalment, van poder gaudir de l'actuació musical molt animada del grup Set de So. L'activitat va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castellà.
L'informatiu del migdia.
La creadora de contingut Ania Pérez, sota el nom d'usuari Ania Analytica, en dues arts finals, ha estat nominada a la categoria de vídeo de l'any als Premis TikTok Espanya 2025. En el vídeo que li ha valgut la nominació, el seu germà es va quedar al mes d'agost sense model a la graduació d'un curs de barberia i la seva àvia no va adoptar-ho gent i es va presentar voluntària per rebre el tallat dels cabells. Així ho recorda la mateixa Ània.
És un vídeo que el meu germà a l'agost va tenir com un... Bueno, era la seva graduació de barber, perquè estava fent un curs de barbers, i la graduació es feia com un concurs entre els alumnes. I el meu germà havia parlat amb un amic seu per ser model i es va quedar sense model aquell mateix dia, i me àvia va dir, pues, ja em fico jo de model perquè tinc el cabell curt i mira. I es va posar ella, i clar, era tot ple de nens joves, i després ella, que té 84 anys, i em va fer gràcia... i li vaig fer un par de vídeos, i res, el vaig penjar, perquè, no sé, em va semblar com un moment molt tendre entre el meu germà i la meva àvia, i res, va començar a tenir com moltes visualitzacions i molts likes, i a dia d'avui té 15 milions de visites.
Efectivament, el vídeo acumula més de 15 milions de visualitzacions i 3 milions de likes. Pérez explica com va viure el moment en què es va viralitzar aquest vídeo.
Al principi sí que hi havia, doncs, likes i tal, però hi va haver-hi un moment que era rotllo cada segon 100 likes, cada segon. El mòbil ja va arribar a un punt que ja no podia més, i així va ser durant setmanes, perquè va arribar un moment que va arribar més a públic més llatinoamericà, o sigui, va donar com diverses voltes.
Les votacions per determinar els guanyadors estan obertes des del passat 12 de novembre i es tanquen justament avui. Per Ània Pérez, el fet de ser l'única persona anònima de les nominades pot ser un punt a favor, però reconeix que és difícil endur-se el guardó.
Doncs fa dues setmanes em va enviar un missatge directe a TikTok Espanya per saber el meu correu, i em van enviar un correu que estava nominat aquell vídeo com a vídeo de l'any amb més persones, i que en pocs dies es faria públic, i als 4 o 5 dies es va fer públic ja les nominacions. Ha sigut guai veure els comentaris de la gent, tothom dient, hòstia, és l'única anònima, val la pena votar, o sigui que només l'experiència d'anar a Madrid amb meva àvia, que visqui això, ja em val la pena, o sigui...
Pérez competeix pel Premi del Vídeo de l'Any amb creadors de continguts consolidats i altres de molt virals, com pot ser la selecció espanyola de futbol celebrant l'Eurocopa del 2024, el moment de Montoya a la Ira de las Tentaciones de Telecinco, que va fer la volta al món, o el tiktoker Palo Vera cantant amb Quevedo dalt d'un escenari.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, la Unió Esportiva Castellà presenta els seus equips divendres i el dissabte supera el líder de la categoria, Albert Sant Andrés.
Així és, Jordi. Dues jornades d'èxit per la Unió Esportiva Castellà, que continua creixent any rere any, on el primer equip és una de les peces clau d'aquest creixement a l'alça i que, com deies, va superar per 2-0 el Singerlin per col·locar-se en quarta posició de la taula. Victòria també del Club Bàsquet Castellà Femení, del Futbol Sala Castellà, de l'hoquei i derrotes del bàsquet masculí, vòlei femení i dels tres equips de vòlei. I arrenquem, doncs, parlant de futbol i, com dèiem, de la presentació dels equips de la Unió Esportiva Castellà. L'entitat blanquivermella va fer desfilar per l'escenari els 32 equips que aquesta temporada composen l'entitat, amb dos equips inclusius i cinc femenins. Divendres, la desfilada va omplir la grada del Joan Cortiella en un escenari que va acollir l'actuació del grup local Caliu, que va amenitzar la jornada amb la interpretació de diversos èxits musicals. L'alcaldessa Yolanda Rivera, el regidor d'Esports Nacor Bueno o la regidora Anna Margalef van ser alguns dels representants institucionals que van participar a l'acte presentat pel president de l'entitat, Miqui Vilanova. Per l'escenari preparat al centre del camp van passar tots els equips, així com els components de la junta directiva i treballadors del club. Un dia després, el Cortella es va tornar a omplir de futbol amb el partit que es va enfrontar al Singerlin, líder del grup 2 de Primera Catalana i que va marxar sense punts. Encadenant tres victòries consecutives, els de Santa Coloma van topar amb la bona dinàmica dels castellanencs, que van demostrar que no es farien petits per la classificació de cada equip i van gaudir de les millors ocasions, mentre que els colomencs només van incomodar a pilota aturada. Fran Borrego i David López van ser els anotadors del partit, el primer al minut 36 de la primera part i l'altre en la segona al temps de descompte. El tècnic assistent, Juanje Rodríguez, parla d'aquest partit.
Bueno, jo no diria tant. Jo crec que han sigut millors, jo crec que el resultat és just, que l'equip està bé. Una altra vegada porteria zero, que és molt important. És un molt bon equip, o sigui, l'IN ho ha demostrat també. Jo veig que és un equip que treballa molt bé, que està molt compensat. No és casualitat al final que no hagi perdut fins ara. I jo crec que és una victòria importantíssima, perquè ara sumem dues victòries seguides més enllà dels números, és d'un rival del líder, i jo crec que hem sigut millors. Això està claríssim. Al final està a sobre, no? Al mig del camp, sobretot. Sí que juguen directe, hi ha segona jugada, es fan mal per dalt i estratègia, com has dit, a pilota aturada, fa molt mal. I gairebé han sigut així. Una a la primera part, no? Una falta ràpida i gairebé poca cosa de Pablo Tomás. Hem tingut un parell, no sé, també he tingut poques, nosaltres també, no masses, però en definitiva molt, molt, molt contents.
Els 3 punts serveixen per situar-se en quarta posició de la taula després de 3 jornades sense perdre i 2 victòries consecutives. I un altre equip que va aconseguir la victòria és el Club Bàsquet Castellà Femení, mentre que el masculí va tornar a caure. Les de Revilla van superar el Sant Quirze a domicili, al domicili de les líders, volíem dir, per 47-58. L'equip va arrencar en un partit molt igualat gràcies a una defensa intensa i un joc col·lectiu molt sòlid, però al tercer quart les locals es van posar 10 punts per sobre, que les groguinegres van saber capgirar en un parcial de 6-26 en l'últim període i que va fer aconseguir una nova victòria a les de Revilla, la primera derrota per les de Sant Quirze. Així en parla el tècnic castellanenc.
Tenim clar un pla de partit, jugar a un ritme que ens interessava a nosaltres, on elles no poguessin córrer el contraatac fàcil, amb molta solidaritat a nivell defensiu, i vam començar el partit bé, ens vam anar 3-4 punts a dalt, i vam aguantar aquest ritme bé fins a la mitja part. Al tercer quart, elles van pujar molt al seu nivell defensiu, molta agressivitat, moltes mans. No vam saber gestionar aquesta agressivitat o no trobàvem els espais on fer-nos forts en atac i ens van fer un parcial i se'n van anar uns 10 punts a dalt. Però en el darrer quart, bueno, van treure el caràcter, van saber les jugadores trobar els espais i la manera on fer-los mal en atac i tancar la nostra cistella. En els darrers 5 minuts els vam fer un parcial de 0-18 i bueno, vam guanyar el partit per 11 punts al camp de les primeres classificades. Bueno, una demostració de caràcter, una demostració de que juntes poden fer i poden guanyar qualsevol partit. Seguim endavant.
El conjunt és ara cinquè a la taula de segona catalana amb un balanç de 5 victòries i 3 derrotes. Pel que fa a l'equip masculí, els de Jaume Prat van tornar a caure, aquesta vegada a casa enfront del Club Bàsquet Santpedor, per 60-62. Tot i arrencar el primer quart amb un parcial de 16-9, al descans el Lluminós ja era de 27-32, una diferència que ja no van poder capgirar en la segona part, tot i arribar als últims segons amb opcions. El conjunt és de ser amb 2 victòries i 6 derrotes. I en futbol sala, el futbol sala castellà suma la tercera victòria consecutiva després de superar l'Arenys de Munt per 3-5 en un partit que van dominar des de l'inici. Els de Borja Burgos van marxar amb 1-2 al descans i tot i l'empat dels locals van saber continuar manant fent el 2-4 en només 2 minuts just després d'aquest empat. L'equip es manté en cinquena posició a 6 punts del líder Ripollet, que també va guanyar el seu partit. I en hoquei, l'Hoquei Club Castellà va superar per 2-3 al Vendrell en el partit de debut de Víctor Bonilla, que també va ser decisiu amb un gol. Els de Fiti van saber remuntar el 2-0 de la primera part gràcies als gols d'Agustí Ripollès, del mateix Bonilla i de Pau Cortiella, sumant 3 punts importants que es mantenen a la sisena posició a només un punt de la zona de promoció. Així va veure el partit el tècnic grana Fiti.
Al final ho hem girat, ens hem sortit, i penso que és just, perquè al final jo penso que el control de la pilota l'hem tingut nosaltres, les arribades, les jugacions clares han sigut nostres, però bueno, al final el porter d'ells els ha parat molt, els ha funcionat molt bé i els ha aguantat bastanta estona fins a la segona part, que és quan hem aconseguit girar el resultat. Després és cert que podíem, amb la superioritat, podíem haver marcat algun gol més. Hem tingut una ocasió clara amb la falta directa de les 10 faltes que tampoc l'hem sabut materialitzar, si haguéssim aprofitat aquestes ocasions tan clares que hem tingut, bueno, haguéssim marxat amb el resultat, haguéssim trencat el partit molt abans i no haguéssim arribat doncs, tan acurats i tan justos a la part final. Dit això, doncs, com sempre, felicitar l'actitud dels jugadors, no hem baixat els braços en cap moment, no hem perdut la cara en cap moment al partit i, producte d'això, hem aconseguit girar el partit, hem portat-nos els 3 punts.
Pel que fa al femení, les d'Eric Nasser van tornar a caure per 1-0 enfront del Martinenc i el conjunt grana és últim del grup B de segona catalana, després de no haver sumat cap punt en les 7 jornades disputades. I acabem amb la triple derrota dels equips del vòlei castellà, ja que cap d'ells va ser capaç de superar el seu rival. El primer equip masculí va caure al tie-break per 3-2 enfront del vòlei Manresa B i cau fins a la tercera posició, mentre que el B va perdre per 3-0 enfront del Club Vòlei Barberà B i continua cuer sense haver sumat cap punt en 6 jornades. Pel que fa al femení, les de Marc Llames van caure a casa per 0-3 enfront del Jazz Mundet i són 6enes a la taula.
L'informatiu del migdia. Les notícies de castellà.
L'Ajuntament de Castellà ha incorporat la programació de l'Auditori Municipal al projecte Apropa Cultura, una iniciativa que facilita l'accés als espectacles i activitats culturals a entitats i centres socials que treballen amb persones en risc d'exclusió social o amb discapacitat que s'hi han adherit. El programa, impulsat pel Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de Barcelona, amb la col·laboració de la Generalitat i la Diputació, garanteix l'accés a la programació cultural habitual i permet accedir amb entrades a preu reduït. La implantació d'Apropa Cultura al municipi va començar el passat dijous amb l'activitat Un matí d'orquestra amb Camerata Castellà. Usuaris de l'obra social benèfica van assistir a l'assaig general obert de l'orquestra i van poder compartir una estona d'aprenentatge amb dos músics de la formació que els van fer explicacions sobre la música clàssica i sobre les peces que va interpretar la Camerata a la seva segona producció d'aquesta temporada. Després van participar en un taller dinamitzat per un musicoterapeuta a la sala Vallgereny del Mirador. La Biblioteca Municipal Antoni Tort ofereix a partir d'aquesta tarda el servei de sala d'estudi amb motiu de la proximitat d'una nova època d'exàmens. Des d'avui fins al dia 31, excepte els dies 6, 8 de desembre i del 22 al 28 de desembre, el 31 de desembre i els dies 1 de gener, 5 i 6 de gener. Estarà aquest servei disponible de 8 del vespre a les 12 de la nit de dilluns a divendres i de 4 a 8 els dissabtes.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Anem a Sant Cugat perquè l'entorn de la masia de Can Ametller acollirà la construcció d'un nou hotel. El ple municipal d'aquest mateix dilluns s'ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla General Metropolità que reordena aquest àmbit i que obre la porta tirant davant un hotel de fins a 4 plantes. Amb el canvi, també es garanteix la protecció de la masia de Can Ametller per evitar que cap construcció bloquegi la seva visibilitat. La modificació ha prosperat amb els vots favorables del govern, format per Junts i Esquerra Republicana, les abstencions del PSC, el PP, la CUP i Vox, i en Comú Podem ha optat per la negativa. El projecte hoteler estava impulsat pel restaurant Can Ametller i MRE 4 Projecte 28. En la modificació urbanística s'afavoreix un increment de 200 metres quadrats d'edificabilitat per a l'edifici. A canvi, la propietat haurà de fer una cessió addicional de zones verdes al municipi. I a Terrassa, divendres, es va inaugurar el primer parc infantil de la ciutat on tots els infants poden passar-s'ho igual de bé. Es tracta del parc que es troba als jardins de Ròmul i Pinyol, al barri de Roc Blanc, on s'han emplaçat 10 jocs i equipaments aptes per nens i nenes amb capacitats diverses en un espai amb paviment de cautxú d'un color blau intens, a més de crear dos camins més per facilitar-hi l'entrada des de diversos punts de la zona. També s'ha col·locat un sorral amb una excavadora inclusiva. D'aquesta manera, aquesta nova àrea de joc infantil està pensada perquè nens infants amb i sense discapacitat puguin jugar plegats i gaudir d'una zona comuna que afavorirà la seva socialització sense barreres físiques que els ho dificulti. El projecte ha comptat amb l'assessorament d'entitats com l'ONCE, la coordinadora Capaç i Prou Barreres. En total, el recondicionament ha costat 276.970 euros. Posem el punt final a l'informatiu d'avui dilluns, 24 de novembre del 2025. Ens acomiadem el que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, control tècnic, Julià Guerrero, a la redacció, Albert Sant Andrés, als esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més que acabeu de passar una molt bona tarda.